podia parar mai, no? I sempre deia, quan podem dir basta amb una persona? Mai podem perdre l'esperança amb ella, mai, no? Ella no la perdia mai, mai.
Efectivament, no la podem perdre tampoc en un món on han crescut les desigualtats, on després d'aquesta crisi s'ha accentuat la pobresa, anem a pitjor amb moltes coses. Potser ella n'era conscient, no? I encara, últimament, encara que ja estava gran.
Sí, molt, molt. Per això ho portava tant dintre tot, ho portava tant dintre que ho vivia tot. El problema també tenia... Ella tenia molta preocupació pel problema mental que hi ha al carrer, no? Tant de nois i persones això, una malaltia mental.
Sí.
I això també era un sofriment per ella.
Sí. Aquest centre, ens hem referit a una casa que hi ha a la Barceloneta, inspirada en el seu esperit social, altruista i exemplar. Vostè va conviure amb ell allà. Què és el que fa aquest lloc de la Barceloneta?
Per això, el que fa és això, acollir aquestes persones. Tenen allà un centre que és de convalescència i són persones que quan van a l'hospital i els han de donar l'alta, doncs no tenen on anar, perquè vivien al carrer o vivien en males condicions, i els deriven a la Barceloneta. I allà fan com si fos la seva família, no? Intenten aquesta convalescència, i després a vegades darrere d'aquesta convalescència, d'una fractura, del que sigui, després hi ha molt més problemes, no? Doncs intenten aquesta persona si pot refer la seva vida. I sobretot la refan molt en l'acollida, no, en l'estimació, perquè aquestes persones a vegades tenen més carència d'això que l'enfermetà física, no? Això és el que més refà la persona, perquè a vegades són imaginades de molt petits, no?
Sí, i han conviscut...
Una història i una motxilla molt pesada de tot això, i el que
certament
més els ajuda és aquesta. I això soy una vera, bueno, això era una cosa especial.
Ho treballava bé,
sí.
Perquè certament de vegades potser no som conscients que la persona que viu en la marginació, en la pobresa, sense sostre, està molt tristament acostumada a aquesta situació, oh, perquè tant. Porta molts anys.
I tant, i més saben que no són res per a ningú, que ningú els mira massa bé, no? I pensar que ella tenia aquesta mirada que els confortava, que els donava vida, no? I això és el que més feia ella, la mirada, els gestos. M'ha posat la mà damunt l'espatlla i m'adura. Per això tota persona que s'hi apropava l'havia tocat per dins i per fora.
Moltes gràcies.
Sí, molt especial, Sergi Rivera, molt especial. Jo crec que tot el seu caminar i tot el seu camí ara ens ajudarà molt, no, ens facilitarà, no? Les seves
petites
felicitarà molt el nostre caminar en aquest moment.
Això li volia dir, perquè ens deixa Sor Genoveva Masip en aquest món,
herència,
però continua, exacte, ens deixa una bona herència i aquesta obra continua, i suposo que amb molta gent implicada.
I tant, amb molt de gust i amb moltes ganes que l'esperit de Sor Genoveva estigui viu sempre. I ara crec que no l'atendrem, doncs encara més intentarem que estigui viu. Molt més encara.
Agraïm molt a Maria Molet, religiosa filla de la Caritat, que ha conviscut amb Sor Genoveva Masip uns quants anys, la seva presència avui en directe en el Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel. I per acabar, us invitem a escoltar dos petits fragments amb la veu de Sor Genoveva Masip, un sobre els inicis de la seva obra i un altre sobre la mort, precisament de com entenia la mort. Sentim, si li sembla breument, primer el que ens explicava ara fa 4 anys Sor Genoveva Masip, quan va rebre un premi, el premi Carrasco i Formiguera, concretament així es deia, doncs amb aquest, entre els molts reconeixements que va rebre, parlava així dels inicis de la seva obra.
Potser vaig començar de petita amb la meva mare, que em va enviar a portar a menjar a un oi de la presó de Sabadell, que ella coneixia, i vaig dir, jo tenia 3 anys, jo a la presó hi vull anar, perquè a la presó hi ha una gent que ha fet coses mal fetes, jo no hi vull anar, però això em fa vergonya. I la meva mare va dir, tu saps les obres de misericòrdia, no visitar els presos? Pues, tens un fill de Déu com tu. I va dir, bueno, pues dona'm el cistell i el porto. I em sembla que tenia 12 anys, i vaig agafar el cistell i vaig portar a la presó a Sabadell.
I com una profetessa del nostre temps, Sor Genoveva Masip parlava també així, ara fa 4 anys, sobre la mort.
La vida és un camí. Arribem al principi, sortim al principi, del si de la mare, i després és tot un camí. En aquest camí trobem de tot. I en aquest camí haurem d'estar alerta, què és el que hem de fer, què és el que no hem de fer, què és el que hem de seguir, què és el que no hem de seguir. El temps passa molt ràpid. Per això que passa molt ràpid s'ha d'aprofitar. Jo estic al final, però estic molt contenta i molt feliç. Penso que he fet coses malament, segurament. Però dic, senyor, mira, quan m'he donat compte t'he donat perdó. Quan no t'he donat perdó és que no m'he donat compte. Però jo espero que Déu m'ajudarà, no? Que no em fa por la mort per això.
Doncs estic al final, no em fa por la mort. El que passa és que, com vostè sap, germana Maria Mulet, la mort no és el final per als creients.
No és el final.
Demà a les 11 del matí hi haurà una celebració de l'Eucaristia al centre, una llar que tenen vostès a la carretera de Vallvidrera, oi?
Sí, Residència Betània.
Residència Betània, no em sortia el nom. A la carretera de Vallvidrera 34, a les 11 del matí, una celebració doncs, de tot el que és l'obra fundada per Sor Genoveva Masip i també l'obra de Santa Lluïsa de Marillac. També hem de dir que Sor Genoveva Masip va voler donar el seu cos a la ciència, dintre de la seva senzillesa, doncs no ha volgut grans protocols, suposo, en aquest moment del reconeixement a la seva vida.
No, perquè era una persona molt humil, molt humil i molt senzilla.
Doncs amb aquesta senzillesa nosaltres ens sumem a l'homenatge a Sor Genoveva Masip des de Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies, Sor Maria Mulet, religiosa filla de la Caritat. Una abraçada molt forta a tota la congregació i a tota l'obra de Sor Genoveva. I bé, des de la devoció que tots fem nostra avui a Sant Vicenç de Paül i a Santa Lluïsa de Marillac.
Moltes gràcies,
Molt bona tarda a vostès.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Passa un minut i mig de 8:15. Fem un pas més en la nostra habitual dinàmica de tertúlia en el Mirador de l'Actualitat i saludem els dos membres que la formen avui, després que ens ha semblat oportú començar amb un testimoni directe de l'actualitat referint-nos a Sor Genoveva Masip. Ens acompanya en Joan Pallarès, historiador, col·laborador de Ràdio Estel i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Senyor Pallarès, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bona tarda, doctor Aragonès.
Bona tarda.
Han pogut escoltar vostès aquesta entrevista, aquest testimoni de Maria Mulet parlant de Sor Genoveva Masip. Algú de vostès la coneixia personalment? Segur que la coneixien, com a mínim, per l'impacte públic de la seva tasca social.
Personalment no,
No la coneixien personalment.
Coneixia la seva obra, la seva carrera, la seva cursa, però no la coneixia personalment i realment m'ha impactat, no? Ara mateix el sentir-la, no?
Sí, exacte, sentir la seva veu i sentir una de les seves col·laboradores que en directe ens parlava d'ella.
Sí, a més és curiós perquè és dir, el tercer món s'hi dedica a tothom i el quart, ara hi ha molta gent que també, però és que jo em sembla que ella es dedicava al cinquè.
Potser podríem posar números.
Sí, encara, sí, és que n'hi ha un altre. Després allò diu, no, el tercer món, el quart món. No, és que n'hi ha un altre encara, que és el que es dedicava a ella.
Sí. I segurament la mare Teresa, quan parlava d'aquests, els més pobres entre els pobres, els últims dels últims, doncs potser també parlava d'aquest cinquè o potser sisè. Algun comentari sobre la seva figura. Estem tenint en el nostre temps figures importants, no? Senzilles, però molt importants d'acció social.
Jo voldria dir aquí ara un testimoni tipus personal. Jo vaig voler entrevistar un dia una religiosa de Teresa de Calcuta, concretament, és del sector, diríem.
Sí, també treballen. En aquest cas, a través dels menjadors i també al carrer.
I, però, bueno, vull dir... I em va dir, no, escolti, jo no vull cap entrevista perquè nosaltres no busquem la lluïssor del món, sinó que Déu ens llueixi, ja això ens paga sobradament, no?
El nostre cap de premsa és Déu, no diguéssim el nostre...
Sí, però no li interessa anar pels diaris perquè doncs, bueno, el que li interessa és que Déu li agradi la feina que estem fent, no? Si li agrada a Déu, bé. Si li agrada l'opinió pública que no li agradi, Bueno, jo vaig plegar bolígrafs i micròfons i tot i me'n vaig anar cap a casa perquè vaig veure que la decisió era ferma. Una banda,
no podia lluitar legítimament també, no?, per una entrevista.
Però per altra banda, doncs, vull dir, me va semblar d'una nitidesa i d'una honestedat i d'una humilitat tremenda, no?
Potser els periodistes, vostè que és de la professió, el senyor Pallarès, encara que no sigui de la professió, també coneix els mitjans de comunicació.
Gairebé
ho és.
Sí,
el podem considerar.
A més, el fotut és que molts m'ho diuen ja.
Sí, exacte. Sí. El periodista Joan Pallarès.
Jo, home, no ben bé, però ja s'hi acorda una mica.
Deia que els que som d'aquesta professió també necessitem, no?, aconseguir que dintre de la nostra feina de comunicar i, si pot ser, d'evangelitzar, doncs també els testimonis de gent que fa acció acció social, sí, ens agraden, però també entenem que molta gent per la humilitat i la senzillesa no els vulgui donar.
No, és que no volen parlar. L'altre dia vaig anar al Raval, a fer també unes entrevistes allà amb un centre que es diu Graval.
Graval, sí, el coneixem.
Des d'una vegada dinant amb ells, em van convidar a dinar allò que fan un dinar al mes, i realment em vaig quedar...
Jo anava a fer un reportatge.
Sí, em vaig quedar, però admiradíssim de la tasca que estan fent.
Sí, sí.
El director Josep Massabeu ens coneix, a vegades l'hem entrevistat.
Sí, no hi era ell, aquest dia.
Però vaja, van a fer uns altres reportatges.
Jo vaig anar a fer aquest reportatge, i la veritat és que... em vaig quedar tan sobtat de veure aquella gent tan senzilla, tan espontània, tan de bon cor, perquè, en fi, me deien a mi si jo necessitava alguna cosa, no? Dic, jo no necessito res, perquè jo vinc de la part de dalt de Barcelona, no? O sigui, era una gent... I llavors me vaig trobar un d'aquests voluntaris i em va dir, diu, i tu per què estàs aquí? Diu, perquè a mi m'han donat molt aquests del Raval, i he arribat un moment que jo he pensat que jo havia de donar el que jo he rebut, no? O sigui, aquestes coses que dius... Bueno, no ho trobes normalment amb gent ordinària, aquestes. Les trobes amb la gent senzilla, no? Amb la gent... A més, aquest era xinès, concretament, no? Mm-hmm. Es deia Jiang. Llavors, dic, bueno, a veure, a mi, totes aquestes coses, i vaig parlar també amb els pares, no? Eren filipins, eren d'africans, eren de tota mena de colors, asiàtics, la majoria. Bueno, gent molt senzilla, i jo vaig... trobar molt reconfortat de tornar a casa, i a més ho vaig explicar als de casa meva, els hi vaig dir, escolteu, avui he fet una de les millors tasques periodistes que he pogut fer, no? Uh-huh. Tractar amb aquesta gent, perquè arribes a dir que ets tu el que necessites i no són ells els que necessiten, no?
Uh-huh. Sí, senyor Pallarès.
No, això potser, i potser avui que també ha sortit la notícia, que una persona com Oriol Illa, el que fa molts anys que coneixo i puc respondre de la seva trajectòria honesta, pues ha sigut anomenat president de la taula del tercer sector.
Efectivament, ahir era elegit.
El qual me l'agrada. És una persona que l'he seguit des de pràcticament que estàvem al sindicat UGT, estàvem fa pues, moltíssims anys, i parlo de 20, i ell en tot plegat 40 i alguna cosa. Vull dir que... I realment m'he quedat molt alegrat, no? I que realment és curiós en aquests moments les entitats, el diferent enfocament que fan les coses, però també aviam lo de la no publicitat aquesta del que s'està fent, moltes vegades disortadament, per poder aconseguir recursos, s'ha de ser a vegades una mica exhibicionista. I si no, malament rai. L'opinió pública, és veritat, no ha de comptar. És dir, aquella monja tenia molta raó, que aquí s'havia de justificar, a qui li havia de passar el parte del dia i a qui li havia de passar comptes i quadrar els números, érem Déu. Però, bé, moltes vegades, si no hi ha una mica de...
No, és que quan el diner és polític, llavors els polítics volen el lluïssó.
Exacte.
Si no llueix... Doncs no consta en acte que ells han donat aquests diners.
Que problema,
d'aquí la meva repugnància, i no, ara no diré noms, però que ara alguns, diguéssim, festivals, per dir-ho carinyosament, que es fan on hi ha la participació dels polítics, que s'exhibeixen d'una manera impúdica total, com a solidaris. Jo crec que això s'hauria de tallar de socarrel.
En tot cas, potser el més important en tot plegats és la intenció de la persona. Perquè
sí,
de
però
vegades...
aquesta intenció a mi em preocupa molt, perquè és molt dolenta. Hi pot haver un moment que la gent, i sobretot amb el descrèdit que té la classe política avui en dia, uh-huh, la gent, allò de la llei del pèndol, resulti que digui que cada palo aguanti su vela, i que realment digui, no, jo no sóc solidari, jo no dono un paquet d'arròs perquè un altre es marqui la medalla. I a mi em preocupa que en un moment determinat pugui sorgir un moment antisolidari, tal com ara en aquests moments estem. No és broma. És a dir, administrem molt bé el recurs, perquè a vegades, segons, si comencem a fer xous solidaris, correm el risc que al final hi hagi un moviment de rebuig, hi hagi una sèrie de gent que no vulgui donar coses, i per la llei del pèndol es torni allò que dius, no, escolti, jo només dono a lo meu i, escolti, vaig a la meva.
Potser seria a l'estil d'alguns moviments xenòfobs que han sortit en la política,
sí,
per exemple.
Sí. Aquest potser és el més patent, però que no surti també la solidaritat.
Jo puc dir de cara diríem, a l'oient d'aquesta emissora,
sí,
que el que poc que jo he fet, diríem, en el món solidari, és a dir, tractar amb la gent realment necessitada, i donar-les i especialment escalfor humà, més que diners, escalfor humà, que és el que...
Exacte, és el més important.
Doncs puc assegurar que he rebut molt més jo que no pas ells, eh? O sigui que, per tant, la solidaritat jo crec que és un tema de que la caritat és entregar-se, lliurar-se un cap a l'altre, no?
I jo crec que els oients
de la nostra... molt,
jo crec que els oients de la nostra emissora no els hem de leccionar.
Potser no cal alliçonar. No, però està bé que sentin aquest missatge.
Perquè estan a l'altre cantó del plat de la balança, però és que a mi em preocupa molt que moltes vegades aquest exhibicionisme, no? Que no... Jo recordo una vegada, a la meva filla, fa molts anys, vam estar treballant per una cosa que era portar, doncs, sabors i bolígrafos a Cuba, senzillament, una cosa tan senzilla. I, evidentment, va estar pencant, doncs, tota una setmana, i ella, doncs, que tenia llavors 14 o 15 anys, doncs, es va estar treballant tota l'estona, però com una negra. I jo la vaig veure treballar i estava orgullosíssim de la meva filla com treballava. I llavors, allò va quedar resumit amb un camió ple, i les fotos de, no diré els noms, però de gent, cantants i gent de primera línia, que estaven units al moment i havien aconseguit tot allò, tot aquell carregament. Òbviament, la meva filla no es va desmoralitzar, doncs, perquè estava ben eleccionada, però una altra persona diu, home, jo no m'estic treballant hores i hores perquè aquest senyor cantant es marqui la medalla.
Sí, no, perquè a vegades que et dona la voluntat de dir amb alguns d'aquestos exhibicionistes, no? Per favor, sigui vostè una mica menys solidari, no? No vingui tant per aquí.
No vingui tant per aquí, no es deixi veure tant. No es marqui tantes medalles.
Em referia sobretot a la intenció de la persona que practica la caritat, que de vegades, quan té projecció, de vegades pot ser amb bona intenció també, no? Amb la intenció de ser més eficaç en la seva acció. Posem l'exemple de grans obres que han estat molt mediàtiques, impulsades per Lucía Caram, per exemple, per posar algun exemple. Obres socials
és que
doncs, molt lloables.
Possiblement Sor Lucía està fent ben fet tal com ho està fent.
Sí.
Amb el sentit de que, sense aquell punt de desvergonyiment, de dir, estic aquí, caram, potser no... I parlem, si vols, diguem un altre nom propi, el pare Manel.
Si no mogués tota
aquella parafernàlia, hi ha molts pares Manels a Barcelona.
Teresa Losada, que va morir fa dos anys,
Losada,
també, que fins i tot va tenir grans ponts amb els musulmans.
Exacte, exacte. Molt... n'hi ha molts, i que és necessari a vegades, també. Però cuideu, no ens passem, perquè...
Bé, doncs, en tot cas, per això deia que les intencions, i de vegades no les podem jutjar, les intencions, no? Podem criticar, o ens pot semblar que una cosa és més inadequada o més adequada, en tot cas...
I sobretot treballem en xarxa i treballem amb gent que en sàpiga. Mm-hmm. No comencem a matar mosques a canonades, i ara de cop i volta dius, pues, noi, no sé, pel Nepal hi ha hagut un terratremo. Ara, escolti, no, monti-ho vostè dintre d'una ONG, hi ha una gent que ja tracti amb el Nepal i que sàpiga què és allò.
Avui parlem amb l'historiador Joan Pallarès i amb el periodista Salvador Aragonès sobre l'actualitat, i hem començat reconeixent la vida i la figura de Genoveva Masip, que ens ha deixat aquesta nit passada als 91 anys, perquè lligant aquest fet amb l'actualitat política i social, ens ha vingut al cap a l'equip d'aquest programa allò que ens estan dient molts polítics, quin país volem, no? I potser és bon moment perquè com a ciutadans diguem, molt bé, tot el que s'està debatent, molt respectable, molt plural, però volem un país on hi hagi més justícia social i on hi hagi lluita de debò contra la pobresa. Ho deia ahir precisament la taula del tercer sector, ho ha dit Creu Roja.
Una lluita contra la pobresa que surti del cor de les persones. No que surti de les ideologies materialistes que ja hi estem acostumats i que al final acaben instrumentalitzant els pobres a favor seu. És a dir, que jo, ja deia abans, la meva experiència és que és molt positiu pel que fa, diríem, doncs, pel que s'apropa a la gent necessitada, doncs és més positiu, jo crec, que pel qui s'hi apropa, que no potser pel qui la rep, no?
Sí, sí.
Això és molt, molt, molt important, no? que jo crec que és el més important, i d'això doncs, vull dir que no hi hagi ni màquines de fotografia ni res, tot això, perquè això es fa que surt del cor, no? I si les coses es fan sortint del cor, jo crec que doncs, arribarem a fer un país important. I quan se fan les coses per sortir la foto, doncs malament.
Mm-hmm. bé, algun exemple concret del que està passant aquests dies sobre les llistes, sobre què pensen d'aquesta llista transversal, del panorama polític, bueno, que es va aclarint de cara al 27S?
Jo ja dic que la llista no sé quantes qualificatius té, transversal, multi no sé què,
multicolor, plural, independent,
falti ser multiracial, no?
Però, bueno, civil,
potser,
també.
Potser ho serà, tot arribarà. Potser, sembla que ja tenen dos xinos.
O sigui, la llista per excel·lència. Jo el que veig és que el Mas està ficat al mig de dos comunistes i de dos d'Esquerra Republicana. O sigui que dius, bueno, el Mas, jo no l'havia vist mai en aquestes circumstàncies, no? Però, bueno, veig que ha fet un gir a l'esquerra importantíssim, no? Llavors, és una llista d'esquerres. Llavors, aquesta llista d'esquerres, en fi, tot el respecte, evidentment, i però, vull dir, és una llista d'esquerres.
No sabem si serà molt transversal, vol dir vostè.
No, transversal dins de l'esquerra.
Raül Romeva i Muriel Casals, vol dir vostè, no? Sí. Que són històrics del PSUC.
Dos històrics del PSUC.
O d'Iniciativa.
Dos històrics d'Esquerra Republicana.
Carme Forcadell.
Carme Forcadell d'Esquerra Republicana.
És Esquerra Republicana.
Carme Forcadell d'Esquerra Republicana i l'Oriol Junqueras.
Exacte.
Llavors queda el Mas, l'únic de Convergència, que dius, bueno, i vostè què hi fa aquí?
Potser és el preu, no?, a l'exigència d'Esquerra.
Només hi faltava un de la CUP, perquè ja tot això, doncs, arriba...
Ja arribaran.
Ja arribarà també.
Al final se sumarà la CUP, creu vostè, senyor Pallarès?
Ja arribarà, home. Doncs mira, és curiós el cas de la CUP, no?, perquè un David Fernández, que tothom pràcticament era... Deia, mira, ja han trobat un nou Moranda pels acudits, i resulta que ara és un polític valorat, i que, no, bueno, s'ha demostrat, pues, és curiós, no?
La com a mínim per la coherència,
sí,
més
la
enllà de les simpaties.
Dir, bueno, amb les seves idees és una persona coherent i és una persona que, a més, respectuosa en certa manera, vull dir que... Escolta, Déu-n'hi-do.
Bé, senyors...
Bueno, jo tinc les meves importants diferències i...
Que sí, les pot tenir, evidentment.
Diferències amb la ideologia de la CUP.
No? Ah, no.
Cuidado.
Està parlant de la valoració.
Una cosa són les persones i l'altra cosa és els moviments polítics, que dius, home, jo no m'hi acosto ni...
No s'identifica gens.
No m'identifico, no m'hi acosto intel·lectualment.
Jo tinc les meves diferències amb altres formacions de dretes, sí. I evidentment, però completament, el que no vol dir que tingui grans amics amb aquestes formacions de dretes.
Sí, no, les persones,
amb els mateixos polítics,
les persones no tenen que veure...
No tenen res a veure, i cuidado, que ells són coherents i amb els seus arguments... Aviam, jo no els comparteixo, però jo realment els respecto perquè, a més, estan fets argumentats amb fonament, amb el seu fonament.
Bé, i ara que hi ha aquesta llista, a banda dels comentaris que vostès fan, positius o negatius, com veuen ara les eleccions? Què canvia o com s'aclareix el panorama?
Bueno, per a mi està bastant aclarit. Uh-huh. És a dir, el mapa polític de Catalunya, per a mi, doncs, ha fet una sacudida molt forta. I llavors...
Desapareixen les sigles de Convergència i Esquerra.
En aquest sentit, sí, el Duran Lleida deia, escolti, diuen que nosaltres ens amaguem darrere de Convergència, però és que Convergència sola no hi pot anar tampoc, no? O sigui, perquè s'amaga darrere de les altres sigles i les organitzacions, plataformes, etc. No? Bé, diríem, s'ha aclarit en quin sentit? Doncs en el sentit de que hi ha una opció independentista molt clara que agrupa a tots els ex-independentistes, perdó, els ex no, els independentistes ex d'altres partits, com Iniciativa per Catalunya, com Esquerra, PSC, com Unió Democràtica, etc. No? Tots aquests partits, doncs, diríem, de diferent composició, però que tenien, doncs, un arrel, algun sector, doncs, aquests partits tenien un arrel independentista, doncs aquests han fet cap al MES, al Catalunya...
Democràcia. Sí, Demòcrates per Catalunya,
Demòcrates
per Catalunya,
Unió, sí. Etc. Tots aquests ara fan cap a la llista aquesta. Bueno, això per a mi és una clarificació. Doncs és bo. És bo que sigui així. Llavors, què passa? Que el socialista, el Partit Socialista, ja no és independentista, perquè fins ara no se sabia ben bé el que era el PSC.
Hi
havia de tots colors.
Teòricament no ho era, però ha tingut un ala més pròxima.
Segons en qui parlaves te deia una cosa i segons en qui parlaves te deia una altra. No? Hi havia una estructura de mando o de comandament que aquesta funcionava i aquesta no era independentista, això ho sabies. Però, vull dir, bueno, dins el partit...
Hi havia uns sectors partidaris.
Es tocava poder i podia haver repartiment.
Clar.
Doncs bé, doncs es seguia, diguéssim, el famós míting aquell d'unificació del Palau dels Esports, que que allò hi va haver molta gent que llavors va deixar de ser socialista i es va començar a passar a altres partits. Però independentment d'això, hi ha una cosa que és molt clara, i és que el patriarca de la pàtria, Manuel de Pedrolo, l'any 83 ja va fer un article meravellós a l'Avui que deia que això, tot això que hi ha, és a dir, que independentistes ho són tots. I deia, tots. I deia que el que passa és que no s'han despertat, però que el dia que es despertin sortiran tots en l'estelada al carrer. I és un article que jo, quan el vaig llegir l'any 83, esclar, era molt durillo, no? Aquells moments que realment doncs érem quatre els que estàvem al nucli del... A més, érem gent rara, no? IPC, passant provisional, i teníem uns noms raríssims, no? I érem una gent d'aquella raríssima, vull dir que inclús els fusans es gatissaven cada any entre nosaltres mateixos, no? I resulta que d'això, bueno, hi havia un grup, ja dic, imagina't, dir-se un grup IPC, tu, ja és, això ja és el... ja la carava, no? Allò dels preus de consum, però no resulta que no siguin des de preus de consum, sinó que era independentista dels països catalans. Pues bueno, resulta que en Pedro...
Moment, no?
Sí. Bueno, però han sortit les coses. Han sortit les coses. I el Jean Pedrolo, en aquells moments, jo vaig retallar aquell article. Jo el retallar el vaig conservar tota la vida. De tant en tant, el treia de la carpeta aquella d'articles magistrals i me'l llegia. I esclar, jo pensava, és magistral, però anava a dir, però això arribarà? I realment sí, era profètic. En Pedrolo se'n va donar compte de realment com anirien les coses, i a més te les diu, i te les diu claríssimes. I va ser dels que no va... Clar, i avui en dia no se li ha fet justícia. És a dir, el Pedrolo continua sent un autor mig oblidat, mig... Altres amb molt menys mereixement estan molt més damunt. I a més, com a novel·lista, li fa fred als preus a tothom. Perquè com a novel·lista, com... I és precursor de tots els gèneres. Uh-huh. Els ha conreat tots.
Bé, doncs, bueno, jo el que diria també és que, per a mi, ara que són les eleccions del president del Barça, a mi no em va semblar bé aquella bandera unificada del 27S, que era les eleccions són...
Van fer una defensa del dret a decidir,
no,
diguéssim...
No, del dret a decidir, no. Que les eleccions del 27S, bueno, sortim la bandera, no?
Sí, van dir
que eren plebiscitàries, no? Escolti, miri, dediquis vostè al Barça, perquè això de dir plebiscitària o no és una altra història que vostès no hi entenen. I a més, perquè em consta que dos d'aquestos candidats es van posar la bandera perquè no van voler fer el ridícul de no posar-se-la. Però, vull dir, realment no hi creuen, en això, no? Uh-huh. Per tant, a mi em sembla tota aquesta hipocresia que hi ha... gent de la societat civil que et diuen...
Es refereix vostè potser al senyor Benedito i al senyor Toni Freixa, dels dos?
Jo no dic que ningú, perquè no hi treballo amb aquesta batalla, i llavors, doncs, vull dir, però bueno, m'és igual. Jo els conec.
Però vaja, que no li va semblar bé aquest gest de
no,
donar suport al 27S.
A mi el que em va semblar bé és el que va dir el Marc Gasol. Diu, l'esport és políticament absolutament neutre.
Mm-hmm. L'esport, o sigui, és l'esport i la política és la política, és ja ho sabem.
Un pot ser del Barça, jo sóc del Barça, ho he sigut tota la vida, des que era petitó, i escolti, veure, jo no he portat mai l'estelada en aquesta vida, no?
Com tampoc ha portat altres banderes en què pugui creure políticament.
No, he portat la bandera catalana, l'he portat. Però l'estelada no l'he portat mai. O sigui que llavors el Pedrolo potser m'hauria de tatxar de la llista, no?
Tot arribarà. Encara no s'ha complet encara tota la profecia. Ja ho trobarem, Salvador. Ja en regalaré una.
Senyor Pallarès, a vostè que no li agrada el futbol...
Sí, però estic convidat a la tribuna del Sant Andreu el dia 29, quan hi ha la presentació.
Ah, molt bé. Juliol,
perquè a més toca la meva banda sinfònica, la presentació.
Ah, fantàstic.
I llavors estic...
El 29 de juliol.
El 29 de juliol hi hauria d'estar la presentació del Sant Andreu.
El Narcís Sala,
sí, El Narcís Sala, exactament. Però no m'agrada el futbol, és veritat.
Parlem del Camp Nou, on demà hi ha eleccions. Què li sembla a vostè l'acte aquest, el gest aquest, per exemple?
Bé, el primer que vull dir, allò que sempre és típic de dir, ja ho deia jo, ja ho vaig advertir. Jo fa 4 anys, quan vaig dir que es va presentar un tal Laporta per Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, durant 4 anys ni l'han vist. Ni l'hem vist. No, sembla que cobrava, eh? Això sí, ho tenia domiciliat. La nòmina la tenia domiciliada.
Que cobrava.
No, com a diputat.
I com a diputat.
Realment,
també, no?
Realment, això si fos jo... Jo no vull fer campanya contra un o contra l'altre, però si realment fos jo un soci del Barça que tingués de votar, això pesaria molt amb el meu ànim.
O sigui que no votaria la porta, vaja, diguéssim.
No dic que no votaria la porta, potser els altres són pitjors. Llavors,
no, esclar, s'ha de valorar...
que jo no dic que no, eh? Jo no dic això. Potser els altres són pitjors. Però, d'entrada, això seria un fet del seu absentisme laboral com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona, en seria molt conscient, no? Això, per descomptat, no? Ara, jo crec que l'esport no té de ser polititzat de cap manera, de cap manera, i que és un error. I el primer error ja ve de dalt. Ja ve de dalt. Fer les seleccions nacionals.
Clar.
Inclús olímpicament.
Sobre això podríem parlar-ne
molt. No, no, olímpicament, les olimpiades competien els atletes. Eren ells. Eren ells.
I ara, per què no pot anar... països.
No, no, per què tenen... No, no, és dir, això està molt mal fet, i aquest és l'origen de tots els problemes que té l'esport. I de la corrupció de l'esport és un dels grans orígens que en té. És dir, el fet de nacionalitzar-ho. És dir, els Jocs Olímpics, per exemple, haurien de començar. Són amateurs i són personals. Les millors marques, les millors... Però això de fer equips nacionals, escolti, no. Està molt mal fet.
Senyors, ens queden... Volia comentar alguna cosa sobre això dels equips nacionals olímpics, senyor Aragonès, perquè
no,
ens queden 4
que
minuts.
Avui està plantejat així, això.
Sí, està plantejat així, però està mal fet.
Quan veus la Copa d'Amèrica, per exemple, que tots treballen a Europa, ai, tots juguen a Europa...
Sí, sí.
Però juguen per Argentina, per Xile, per Brasil...
Aquesta Copa d'Amèrica és una Copa d'Europa, en realitat.
Sí, segur,
a l'altra banda de l'Atlàntic.
Aquest és l'origen del problema.
Senyors, no, una qüestió que potser té una resposta ràpida. Què pensen de la trobada d'Artur Mas avui amb el rei Felip VI? Més que res, penso que pot ser ràpida la resposta perquè no sabem res del que han dit.
No, la resposta dona per molt per pensar, no? Perquè, esclar, és dir, resulta que la Casa Reial no acostuma a fer notes, no fa notes. És dir, només informa quan, diguéssim, pues, bueno, quan surt el marit xalà o quan surt el...
Quan es casen els fills, sí, comentàvem abans.
Perquè quan fan una estafa, no. Però resulta que d'això, resulta que no fa notes, no, de les visites i d'això no es comenten, i a més, com deia el Tarradellas, quan va sortir el rei, no, si les visites reals no es comenten, no? Doncs, escolti'm, si aquests senyors comencen a estar per sobre del bé i del mal, i els paguem nosaltres, potser que es comencin a esmanar la pàgina i potser que comencin a tocar de peus de terra.
Però aquí, què vol dir? És que no hi ha entès.
Es refereix...
Les cases reals no fan nota, no. Els reis
reclama
no comenten.
Reclama que informi.
No informen.
No, per això, el senyor Pallarès reclama que informi.
Bueno, però
la
és que fa 3 setmanes que està penjat a la web de les audiències que té el rei cada dia.
Però i ell no té de comentar res, no?
No,
dir, del contingut.
El president de la Coca-Cola o el president
però,
de...
Però és que no comenten res. Ha comentat alguna cosa el rei, és que no...
No, per això, llavors jo el primer que penso és que no se n'entera de res.
Mm-hmm.
Home, és que no se'n pot enterar de res. Llavors, home, com a mínim que dugui una opinió, que digui, s'ha celebrat aquesta... Que informi, com a mínim. El paguem bueno, nosaltres.
Jo
el aquesta, paguem nosaltres.
Aquesta audiència la vaig treure de la pàgina web de la Casa Real, que hi ha totes les audiències del rei. Avui rebia també no sé quina organització de la Creu Roja i no sé què més. Bueno, no sé.
Això em sembla que és habitual, de manera, senyor Pallarès, lamentablement,
però
que no,
jo crec que,
no ho sabem.
Si estava a la pàgina de la Generalitat, web, però, paguem no, tots els catalans.
No, si no, ha estat sempre així.
No, sempre ha estat així.
I abans també hi havia webs, però totes les que són audiències dels presidents de la República, etcètera, o dels reis i tal, totes són públiques, se'n publiquen a la pàgina web, les que són oficials.
Sí, sí,
les
sí,
que
sí.
No són oficials, evidentment, si el rei s'entrevista demà passat, no sé, amb el Luis Enrique, per exemple, cas, no sortirà.
Però és el que trobo malament. És a dir, trobo malament que és un senyor que està visquent i està treballant dels nostres diners i llavors que ell no informi, no reteixi.
Més enllà de que no es digui res, quin valor polític pot tenir aquesta visita en el moment actual? Ha estat una casualitat, podem dir-ho així, perquè bueno, és la roda de contactes del nou
rei. És la roda de contactes
amb els presidents autonòmics.
He vist la cara del rei molt sèria. És a dir, que, per tant, doncs, era una entrevista d'aquestes, diríem, que, bueno, que havia de fer la cara de sèrie, perquè realment el dia abans aquests han llançat una llista independentista que diu, escolti, a vostè no el volem, no? Doncs, però jo penso que sempre és bo parlar. Que jo recordo quan el rei Joan Carles se va entrevistar amb l'Ernest Benach, quan va rebre la visita protocolària com a president del Parlament, li va dir, parlant la gent s'entén,
sí.
Va dir el rei. Doncs jo crec que aquí també, doncs, parlant la gent s'entén, i cal parlar. I penso que, doncs, el rei ha fet un gest de que, escolti, passi pel damunt de totes les coses, doncs, hi ha les institucions i les persones. No?
Això sí, Artur Mas ha dit també que era present en aquesta reunió en to de pau, ha dit, sí, quan se li ha preguntat.
En to de pau.
Està bé.
Sí, bueno, home, no li haurà dit, no li haurà posat cop de puny damunt de la taula, imagino.
No, és clar, per això. Molt bé, senyors, doncs, gràcies per la seva participació a la tertúlia d'avui. Tenim una notícia que ara direm a l'informatiu, i és que un incendi crema aquesta tarda entre Meranges i Éller, una entitat al municipi de Bellver de Cerdanya, a la comarca de la Cerdanya. Doncs bé, esperem que es pugui extingir aquest foc que malauradament, com a conseqüència de la calor a la zona de la Cerdanya.
És complicat, perquè allí sempre hi ha molta humitat i realment els incendis no són, són molt poc freqüents allí.
Sí, doncs bé, mala notícia, esperem que es pugui extingir. Gràcies, Joan Pallarès i Salvador Aragonès. Fins la propera. Bona tarda.
Bona tarda.